第三的贝尔。
Hola de nou, benvinguts, amics i amigues del Petits Grans Trapelles i oients d'Ona Codinenca. Us saludem la Laia Pineda, Lídia Gasull i la Marina Carbonell als botons. Què tal?
Molt bé, molt bona tarda a tothom.
Com
molt
esteu?
Bona tarda.
Com va avançant, la primavera?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això va... Aquest trimestre se'ns farà tan o més
molt
curt,
molt
que el
curt.
Segon.
Molt curt, molt curt. Avui tenim, com sempre, amb nosaltres el joc de paraules, la Marina, que ens explicarà una mica les novetats que té per aquesta primavera ja avançada. Després, amb el Cabòries, amb la Laia, avui tenim estrenem un Cabòries... I de seguida us en parlarem. Fins ara. Bé, doncs tornem un nou dia, un nou Petits Grans Trapelles i avui saludem a la Marina de Joc de Paraules. Marina, bona tarda.
Hola, què tal? Com
Hola,
estem?
Bona tarda, Marina.
Com va? Com ha anat Sant Jordi?
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Ha anat molt bé.
Molt d'ambient.
Sí, sí, sí. Molt d'ambient i, bueno...
I com
bueno,
sempre, no?
La gent ha fet cas, ha vingut abans a mirar coses.
Com ho fas amb la botiga, Marina? Perquè si estàs a la plaça de l'estació, amb tot l'ambient de les altres parades, igualment a la botiga està oberta i també s'hi pot anar?
Sí, sí, i tant. Això per descomptat. Allà a la parada pues, tindré gent que m'estarà ajudant, però vaja, la llibreria està oberta i està aquí, i estaré jo aquí, sí, sí.
Fantàstic, molt bé, molt bé. Doncs per aquesta setmana què ens tens preparat, Marina?
Doncs mira, per aquesta setmana he triat un parell de llibres que parlen de germans, però són dos llibres molt especials, perquè els llibres que parlen de germans sempre parlen de gelos, de baralles, de les parades quan ha d'arribar un germanet nou, sempre giren al voltant d'aquests temes,
clar,
no?
I
tens tota la raó, eh?
Oi que sí?
Sí. Ara m'has obert la ment i he pensat, ostres, és veritat, i de lo bé que juguen i que s'ho passen de vegades.
Sí, doncs no parlen d'això mai. I aleshores jo, pues, bueno, buscant una mica, he trobat dos llibres que parlen de germans, bueno, des d'un altre punt de vista, no? El primer es diu Un parell, és de l'editorial Twins, la Núria Llumell i la Carme Carreras, i és un conte que parla de dos bebès que estan a la panxa de la mare, ¿vale? I un en primera persona pues, diu, ui, si comença a dir, si d'on ha sortit aquest braç, si això no és meu, no? Sí, és molt maco, no? I quan surten de la panxa de la mare, pues, d'alguna manera es reconeixen. Vale, o sigui, parla de bessons, sí, que no, tampoc hi ha contes de bessons en general, i la veritat és que, bueno... Són germans, no? I això, i un altre punt de vista de contes a germans.
Molt bé, molt bé. Tenim a la nostra Marina, que està rient, la nostra Marina tècnica de so, perquè ella és mare de dues bessones.
Mare de bessones, veus?
Sí. Doncs.
I feia que sí amb el cap quan deies que
escassegen
molt els llibres de bessones.
No, cap compte. I si existeixen, sempre són molt dolents, com el Zipizape. És l'únic que recordo.
Sí, la veritat és que sí. Doncs mira, aquí la veritat és que jo sempre que veig que ve entra algú amb un cotxet de bessons i ensenyo, no?, aquest conte perquè trobo que és maco, no?, tenir un conte així que parli de germans bessons, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
Molt bé. I l'altre conte que he trobat que també parla de germans i també una mica diferent és un que es diu Mitjà, d'edicions de Fragatina, de la Susana Isser i el Manon Gautier. I parla del germà mitjà, ¿vale? Que moltes vegades també és el gran oblidat, no?
Ara tenim a la Laia, la Laia que posa uns ulls així com taronges perquè ella...
Per dues coses, perquè jo sóc germana mitjana
ah.
I perquè tinc una filla mitjana i per tant doble obertura d'ulls, doble interès.
Doncs la veritat és que aquest està molt, molt bé perquè li dona protagonisme, no? És una família d'ossets i, bueno, i com, bueno, com el petit té unes coses, el gran té unes altres i el mitjà sembla que sempre es queda, doncs, bueno, en terra de ningú, no? Uh-huh. I, bueno, hi ha una aventura pel mig i en el que el mitjà, doncs, és el protagonista.
Caram.
I està molt bé, està molt bé. Jo també, això, no?, quan dius, ostres, un llibre per això, no?, per un nen que és el mitjà i que potser es troba a vegades una mica així. Doncs, aquest perfecte.
Per quines edats està recomanat aquests dos que ens has dit, de fet?
Bueno, el primer, la veritat és que per tot, jo, la veritat és que és un llibre el dels bessons que, si jo en tingués bessons o jo tingués germanes bessones, m'agradaria tenir-lo sempre, no?
Uh-huh.
Des de ben petits, no? I al mitjà, doncs, es pot començar a entendre perfectament amb 3 anyets, a partir de 3 anyets es pot entendre, es pot començar a entendre i, bueno, i fins als 9-10 perfectament, perquè és un conte llarg i, bueno, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Que bé, quina bona pinta, no?
Sí, sí, sí. El vindrem a fullejar.
Molt bé.
Molt bé,
la
Marina.
És això, que era un tema que, perquè sempre giren al voltant de lo mateix aquests contes
i
va caure amb les meves mans aquest de mitjà i vaig pensar, ostres, a veure si n'hi ha més, no? I vaig buscar i la veritat és que només vaig trobar l'altre.
Però
bueno,
suposo
que
n'hi
va haver-hi més.
Penso que està molt bé aquesta tasca que fas, no? Que és com molt artesana de triar amb tanta cura els llibres que tens. I ara que ja ha passat Sant Jordi, el proper dissabte, continueu amb les presentacions de llibres aquí a la botiga?
No, aquest dissabte tindrem un taller del Dia de la Mare que estem acabant de preparar.
Molt bé.
Exactament, que farem, però vam fer el del Dia del Pare, que vam fer una samarreta estampada i va agradar molt.
Molt bé.
I la gent va començar a preguntar pel taller del Dia de la Mare i, bueno,
i
caurà acabant de preparar.
Molt bé, fantàstic. Doncs ja vindrem a veure-us.
Molt bé, moltes
Vinga, gràcies.
Gràcies
a tu. Una abraçada.
Adéu. Adéu.
Adéu, adéu.
Babolias.
Molt bé, doncs avui comencem un nou Cabòries, un Cabòries en el que encetem un llibre que és molt inspirador i que ens fa molta il·lusió i del que en traurem, crec que, reflexions molt i molt interessants. L'anirem desgranant al llarg d'una bona temporada, com una mica hem fet doncs, amb el llibre sobre el cervell dels nens, no?, que ens ha donat com moltes idees sobre com funciona el cervell i, per tant, ens podem alinear molt més doncs, per ajudar-lo i per acompanyar-lo. En aquest cas, és un llibre de l'Adele Faber i la Elaine Maslisch, són dues psicòlogues dels Estats Units, que després de molts anys de treballar amb pares i amb infants, i després, sobretot, també parlen molt de la seva pròpia experiència, es van decidir escriure un llibre sobre com hem de parlar als fills perquè ens escoltin i com hem d'escoltar els fills perquè ens parlin. I penso que el títol és d'aquells que l'has de mastegar i llegir-lo de tant en tant, perquè en ell mateix ja el que t'està dient és que no parlant de qualsevol manera aconseguim que els infants ens escoltin, que els nostres fills ens escoltin, que realment arribem a una comunicació de veritat i no només a uns enunciats que sonen, no?, i que es van estenent per la casa. I també amb quina actitud ens hem d'aturar a escoltar-los perquè realment parlin. És a dir, no perquè preguntem, ells parlen, ells poden respondre el que els hi preguntem, però una altra cosa és parlar...
Que t'expliquin.
I que t'expliquin coses, no? I alguna vegada hem parlat, no?, del que és l'escolta activa, no?, en algun altre programa, i d'aquesta necessitat, doncs, de crear les condicions i les actituds perquè realment, doncs, la comunicació sigui constructiva, no? És un llibre que parteix molt, doncs, de situacions quotidianes en les que hi sol haver conflictes amb els fills, de baralles, de no entendre'ns, de frustracions, no? I una miqueta, doncs, el que elles proposen és tot un mètode molt, molt concret de treball, és a dir, no és un llibre, elles ho diuen al principi, no és un llibre per llegir, és un llibre per treballar, no? I de fet són uns tallers que elles han posat per escrit i no tant doncs, un
i no al revés,
i no? Al revés, no? Que és com de vegades es fan els llibres, no? Fins al punt que hi ha hagut alguna iniciativa a Catalunya, he arribat a trobar algun tríptic, no? A on algunes professionals d'aquí de Catalunya ofereixen aquests tallers, és a dir, han tornat a la fórmula original, a on el que proposen doncs, són tallers per adults d'un parell d'hores, no? Doncs per fer front comú, no, amb els fills, doncs de com expressar sentiments, com establir límits a amor i respecte, com animar els fills i filles doncs a col·laborar amb les tasques de casa, com resoldre els conflictes d'una manera pacífica i acabar doncs creant una atmosfera familiar al màxim doncs de respectuosa i de amorosa possible, no? És interessant perquè a part d'aquesta vessant molt, molt pràctica, els resultats no són ni immediats ni espectaculars, com veurem ara amb el primer dels casos, i això és interessant perquè d'alguna manera relaxa, no? I posa molt l'èmfasi en que provar-ho i perseverar en aquest objectiu doncs, d'escoltar-nos i comunicar-nos, que aquest és pròpiament l'objectiu, i els resultats doncs, són d'aquells de llarg termini, com també hem dit moltes vegades, no? Que val la pena regar, i els fruits doncs, s'han de saber esperar.
Clar, que és jo crec que has dit una paraula clau, que és la perseverança, que és un valor que potser no està en alça, no? Perquè la perseverança vol temps.
Exacte.
I avui en dia tot el que vulgui temps és com, no? Tot està un clic.
Sí, i resultats immediats, si no hem de canviar l'estratègia i estem d'alguna manera desmereixent o descartant estratègies que segurament tenen valor però que les posem en uns contextos que no poden donar els fruits.
És que tot el que porta temps, que això seria per un altre cabòries, bueno, ja estic fent allò que fem sempre, que ens n'anem. hi ha un llibre que també el podem, no sé on el tinc, que parla de com ha canviat el nostre cervell i especialment el dels infants, i com això afecta els nostres valors. Aquesta frase de tot està un clic, això ens fa canviar totalment la perspectiva que tenim de les coses, no? I ara internet es carrega molt fàcilment, però quan vam començar, fa 20 anys, tot si estaves molta estona amb aquell sorollet del mòdem,
i abans d'anar fent,
i abans no es carregava una pàgina, havies passat l'escombra, havies fet una altra cosa, no?
Exactament.
I ara no, ara quan triga més de 10 segons ja ens posem,
nerviosos histèrics, i sí.
Bueno, doncs això, la perseverança està molt bé.
Està molt bé.
Està molt bé trobar alguna cosa que ens motivi a ser perseverants.
A ser perseverants, exactament. A més, és que l'educació en si o té la perseverança com a motor de fons, o realment farem ben poca feina.
Farem aigües.
I en aquest cas, la primera història inspiradora té a veure amb els encasellaments, amb les etiquetes que ens posem els uns i els altres amb una facilitat esfereïdora i, sobretot, moltes vegades des de la inconsciència. És a dir, que ho fem sense voler, ens hi porta moltes vegades el cansament, la frustració, però aquestes etiquetes no són gratis, diguem que tenen una sèrie d'impactes, no? I en aquest cas, doncs, la Del Faber i la Elaine Maslisch ens faran reflexionar sobre el tema i ens donaran una sèrie de tècniques per saber doncs, com podem fugir d'aquests encasellaments, no? Per exemple, en llegirem així uns quants per entrar en matèria. Qui no ha sentit dir algun dia: el meu fill gran és molt problemàtic, el petit és una joia.
Pam.
La Maria és una fanfarrona nata. En canvi, el Pau és un tros de pa. Tothom abusa de la seva bona fe. O encara un altre: el Miquel és el picaplets de la família, té una resposta per tot. O ja no sé què més donar a la Júlia, no menja mai el que li ofereixo. Comprar joguines noves al Ricard és com llançar els diners, no duren ni 3 dies que ja les té destrossades. Quan hem sentit a parlar de totes d'aquestes frases, aquests encasellaments, doncs ens hem de preguntar d'on surten, és a dir, quina és aquella primera vegada en què col·loquem doncs, una etiqueta a un infant. De fet, si qualifiquem un infant de mal estudiant, pot ser que comenci a descuidar els seus estudis. Si a un altre li diem que és un trapella, el més probable és que acabi volent-nos demostrar totes aquelles trapelleries que és capaç de fer. O si etiquetem els fills doncs amb que no els agrada res, doncs segurament el que on els empenyem sense voler-ho és que no vulguin mai tastar una cosa nova. No? I per tant, una mica allò d'etiquetar els fills, tot i que costa molt, és una cosa que hem d'evitar, coste lo que cueste. Per exemple, una altra situació molt quotidiana en el que es veu com es pot posar una etiqueta d'una manera ben innocent. Per exemple, un matí, no, que la Maria li diu al seu germà, porta'm les ulleres, i el germà contesta, vés a buscar-les tu, no siguis tan manaire. I una miqueta més tard, la Maria, que li diu a la seva mare, pentina'm els cabells i procura desfer tots els nusos. I la mare que li contesta, ja tornes a donar ordres. I al cap d'una estoneta, la Maria s'apropa al seu pare i li diu, no parlis mentre sento el meu disc preferit. I el pare exclama, ja ha parlat la gran cap de la tribu. I això potser ha passat en un matí.
Clar, no? I en un matí ja li han dit tres vegades.
Manaire, cap de la tribu
I que dona ordres.
I que dona ordres, no? I això, en un sol matí, l'etiqueta ha caigut tres vegades sense quasi donar-se'n compte, no?
És diferent si l'etiqueta és bona o és dolenta? Parla d'això?
No en parla, però en canvi, d'algun altre escrit i debat que he sentit, solen dir que un comentari negatiu pesa cinc vegades més que un de positiu.
I s'ha de compensar.
Per tant, una etiqueta negativa pesa infinitament més sobre la persona que una de positiva.
Va. Mm-hmm.
I, de fet, per tant, la pregunta que ens formulem és aquestes etiquetes que ens surten d'una manera molt sense pensar i d'una manera molt, molt quotidiana.
Molt visceral, diria
molt
jo.
Molt visceral.
Sense
no?
pensar-ho.
Exacte. Fins a quin punt canvien, és a dir, modifiquen el comportament o afecten a la idea que els fills tenen de si mateixos. Aquesta és la pregunta, perquè si ens pengem etiquetes però ens rellisquen, doncs segurament no seria tant un problema, perquè el que resulta que passa és que aquestes etiquetes sí que ens condicionen molt la manera com ens acabem veient a nosaltres mateixos. No? I el fet de donar-se'n doncs, d'això, no? Que les traslladem en qüestió de segons i que si multipliquem aquests segons per les hores de contacte diari que hi ha entre pares i fills, doncs ràpidament ens podem fer una idea doncs, de com pot arribar...
Les hores d'etiquetatge, no?
Exacte.
D'exposició a l'etiquetatge.
Exacte, no? Que no només condiciona com ens sentim amb nosaltres mateixos, com ens veiem, sinó que acaba modificant la conducta.
La conducta, com actuem.
No? Exactament. I per tant, allò que estem etiquetant amb la idea de dir veus i no hauries de fer-ho així, doncs resulta que té l'efecte doncs, d'acabar-ho...
Això és l'efecte Pigmalió, que diuen en psicologia, no? És el tenir una idea, no? Pigmalió era el que va fer una escultura d'una dona, crec, i se l'estimava tant que aquella dona va acabar sent real, no? Uh-huh. Perquè ell l'estimava com... Que això era un mite, una llegenda d'aquestes així, no sé... Si
gregues, grega, potser, no?
Així, sí. I venia d'això, en psicologia, que el fet d'etiquetar algú fa que tu acabis provocant aquella...
Exacte, no? De fet, quan li adjudiquem a un nen, a l'escola, a casa, entre els amics, un paper determinat, normalment acaba interpretant aquell personatge, no? Ha quedat encasillat i, per tant, normalment queden atrapats en aquestes expectatives, no? I en aquesta idea, uh-huh. doncs, que els hem anat traslladant, no? Però, afortunadament, l'educació és una caixa d'eines plena de tàctiques i maneres que podem fer servir per poder sortir d'aquests etiquetatges. Per tant, no és una posició gens fatalista, sinó prendre consciència de que és una cosa que la fem sense pensar, moltes vegades no en som ni conscients, però que val la pena sí tenir molt presents algunes maneres de contrarrestar.
Clar,
aquests etiquetatges.
Si veiem que ho fem, intentar contrarrestar.
Exactament.
Val. I ara ve el taller.
I en aquest cas, una de les autores, no sé si és l'Adele o l'Helene, parla d'una situació que li va passar a ella mateixa amb el seu fill i de com, a partir d'aquesta situació, va dir, això no pot ser...
Fins aquí hem arribat.
Fins aquí hem arribat, el meu fill no pot ser que tothom li digui que és un tros de mula, anem a veure com podem sortir d'aquí.
Com ho podem fer? Va, que us ho expliquem. Vinga. Diu, una tarda, quan vaig anar recollint David a la reunió dels escoltes, el cap em va fer un senyal que passés a una sala contigua. Tenia una expressió malhumorada. Què hi ha? Vaig preguntar nerviosament. Volia parlar-li d'en David. Hem tingut alguns problemets. Problemets, em fa gràcia això.
Això de problemets. Problemets.
De quina mena? Diu que es nega a seguir les instruccions. No ho entenc. Quines instruccions? Es refereix al projecte en què estan treballant ara? L'home va intentar somriure de manera afable. Em refereixo a tots els projectes en què hem treballat des de començament d'any. Quan el seu fill es fica una idea entre cella i cella, no hi ha manera de treure-li. Té la seva pròpia manera de fer i no escolta raons. Francament, els altres nois se'n comencen a tipar. Absorbeix molt de temps al grup. A casa també està entossut? I ella diu, no recordo, que li vaig contestar. Vaig remugar unes paraules, vaig ficar ràpidament en David a dins del cotxe i me'n vaig anar corrents. El meu fill va estar callat durant el trajecte. Vaig posar la ràdio, agraïda per no haver de parlar. Notava un nus tan fora a l'estómac que fins i tot em feia mal. Em sentia com si haguessin desemmascarat en David. Durant anys havia fingit que només era una miqueta tossut a casa, però ara no podia defugir la veritat. El món exterior m'havia confirmat allò que m'havia resistit a afrontar. En David era rígid, obstinat, inflexible. Aquella nit vaig trigar hores a poder-me dormir. Estirada al llit, vaig retreure en David que no fos com els altres nens i a mi mateixa haver-lo qualificat de tossut com una mula o caparrut. Fins l'endemà no vaig poder veure amb una mica de perspectiva els criteris del cap dels escoltes i començar a pensar com podria ser útil al meu fill. Bé, fins aquí, aquesta és l'experiència que ella va viure, no? I s'adona de que realment... Bueno, doncs sí, el seu fill és així, és tossut. Llavors intenta contrarrestar-ho amb diferents tècniques. La primera és la de buscar oportunitats per mostrar-li una nova imatge de si mateix. I com ho fa? Doncs en qualsevol situació. Diu, per exemple, David, vens a casa de l'àvia tot i que hauries preferit quedar-te a casa jugant amb un amic. Això és per part teva un gest molt generós. Per tant, sí que llavors hem d'estar com molt atents a tot el que va succeint per aprofitar, posar-hi paraules i contrarrestar aquella etiqueta. Una altra tècnica seria posar-lo en situacions en què es pugui ell veure d'una altra manera. Per exemple, cada membre d'aquesta família vol anar a un restaurant diferent. David, potser se t'acudeix a tu alguna manera de desfer l'empat.
Exacte.
És a dir, col·locar-lo en una situació més de mediador que no pas de defensor d'alguna idea, que ell ja sap fer-ho molt bé, perquè sap ser molt obstinat, molt tossut,
i caparrut.
I en canvi aquí ha d'escoltar diferents parts i ha de buscar una solució. Un altre seria intentar que em senti quan digui alguna cosa favorable sobre ell a una altra persona. Això que diem, no? De parlar d'ells... doncs fer-ho positivament.
Qui no ha aprofitat en aquella trucada als avis, no, per dir coses...
I algú s'ha portat tan bé.
Li han posat la vacuna i no ha dit ni mu.
Doncs aquí la mare diu, pare, en David i jo hem fet un pacte aquest matí. Ell no suporta les botes d'aigua i jo no volia que estigués tot el dia a l'escola amb els peus mullats. Al final se li ha acudit la idea de posar-se unes botes velles d'esport per anar pel carrer i a la cartera hi portarà un parell de mitjons i sabates de recanvi.
Bueno, per exemple?
Per exemple, no? Parlar d'ell.
Una bona manera de resoldre
un problema. L'altra tècnica seria exemplificar el comportament que es busca. Diuen que val més una imatge que mil paraules. Diu, oh, quina desil·lusió. Tenia moltes ganes d'anar al cinema aquest vespre i ara el teu pare m'ha recordat que vam dir que aniríem a veure el partit de bàsquet. En fi, suposo que haurem d'ajornar al cinema fins la setmana que ve.
És aquest conformar-se quan una cosa no pot ser. I,
a mi també em passa això, no? A mi em passa que vull fer coses i...
Exactament, no?
Dona exemple.
No, i això ho hem dit en molts altres programes, no? Que ells aprenen més del que fem que del que diem,
que
cal fer, no? Per tant, aquí,
sí.
Si som exemples, sí. Millor que millor.
Ser la memòria viva dels seus moments més inspirats. Això està molt bé, els moments més inspirats. Diu, recordo les reserves que tenies abans d'apuntar-te al campament dels escoltes, però després t'hi vas repensar, vas llegir la informació i vas parlar amb uns quants nois que hi anaven i al final vas decidir provar-ho tu mateix. Bueno, allò que dèiem, amb el llibre del cervell, la importància de
la
fer memòria.
De recordar moments, sí. Sobretot aquí és repescar moments en positiu, no? Perquè normalment això passa en situacions de crisi, de no vull, tinc por, i per tant recordar moments on han estat forts, on han estat capaços de prendre una decisió, i moltes vegades hem de ser nosaltres aquesta memòria, no? Que els...
Sí, perquè ells no se'n recorden, eh? Queda dins, els hi queda dins i els hi fa aquesta impremta,
sí.
Però recordar-ho conscientment no ho recorden.
I de la mateixa manera que una etiqueta negativa pesa infinitament més que una de positiva, un record negatiu sol passar el mateix, no? És a dir, els records negatius
marquen més,
ens en recordem més, malauradament, que de situacions positives on ens hem desenvolupat bé, on ho hem resolt bé, i allò com que sembla que ja és que, com si allò hagués de ser lo natural, doncs
no passa res,
no?
Cert. Després una altra tècnica diu que és quan actui d'acord amb aquesta antiga etiqueta expressar els nostres sentiments i o expectatives. David, els assistents a un casament, uns texans gastats, els poden semblar una falta de respecte. És com si els diguessis que aquest casament és insignificant. Per tant, encara que no suportis el vestit de mudar i la corbata, vull que et vesteixis com cal.
Jo que aquesta crec que és molt interessant, realment dir-los, no? El tema d'expressar què esperem, com ens sentim davant d'un fet, no? És a dir, més que culpar i fer-los sentir malament, és dir, jo també tinc una expectativa, m'agradaria que les coses anessin així, de vegades m'equivoco, és a dir, és una miqueta aquest fer-nos com molt humans i com molt... Com...
És la part aquella que dèiem de connectar.
Amb ells.
Has de connectar amb el cervell dret, amb l'emoció.
Exacte.
Un cop has connectat, no?, aquest punt d'humanitat.
Sí. Sí. I per tant, no és tant dir...
Has de fer això i punt.
És dir, com pots fer, no? És a dir, què necessites tu? És a dir, què necessitem també els pares i mares, no? I que ells vegin que és un intercanvi, que no només és el que jo vull i tot, sortir una miqueta d'aquest ego, no?
Del jo,
i veure doncs que també tenim uns sentiments, unes expectatives, i si els hi hem d'explicar.
Una altra tècnica és reflexionar i pensar si se'ns acudeix alguna altra tàctica que pugui ser efectiva. És a dir, acceptar, en aquest cas diu acceptar més els sentiments adversos d'en David. Més... donar més marge.
Això és una cosa que ens sol costar molt,
molt.
No?
Els pares i
mares. És a dir, quan un nen plora, de seguida fem tot el que se'ns acut perquè deixi de plorar, i potser aquella plorada...
Quan no vol, quan rondina...
Exacte.
No? No,
tallar-ho.
La plorada potser m'identifico més, no? Perquè veig que és una cosa greu. A mi em costa més acceptar el rondinar, la queixa, el no en tinc ganes, ara això,
la desídia, no?
No?
D'algunes coses.
Em fa mandra, ai,
sí.
No? Perquè em fa molta... Clar, projectes, no? Les coses que tu no toleres.
Exactament, doncs, bueno, exactament.
La tristesa és una cosa, en canvi em fa més ràbia, em costa més gestionar la mandra.
La mandra, sí.
A mi això em fa més...
Sí, és veritat.
Sí, perquè la tristesa la puc com entendre millor i s'ha de passar, l'has de viure. I la mandra no l'has de viure, l'has de superar, és diferent. És més dur.
És veritat. Sí.
Bé, doncs aquestes serien les tècniques que ens proposen, una mica exemplificades amb aquesta situació d'exemple pràctic de la mare i el David. I bé, després de fer aquest exercici, es veu tot des d'una perspectiva diferent, no? Almenys som una mica més conscients de com intentar contrarrestar l'etiqueta, tot i que el que afirmes, el que comentaves tu ahir al començament, és que no hi ha uns resultats ni espectaculars, ni fulminants, ni a partir de llavors cada dia va tot bé.
Exacte. Eh?
No? Que a vegades ens pensem, quan introduïm algun canvi, que tot llavors anirà bé des del primer dia. I diu que com més apreciava la capacitat d'en David per ser flexible, més es flexibilitzava. Diu, però també hi va haver dies funests en què la còlera i la decepció em tornaven a la casella número 1 i em trobava immersa novament en una batalla feroge amb el meu fill. Però a llarg termini no em vaig deixar desanimar, diu, em vaig aferrar a la nova actitud, i aquell fill meu tan persistent tenia una mare que no era pas menys tenaç.
Menys tenaç que ell.
A algun lloc sortim, també. A vegades el que més ens molesta dels fills és potser els defectes que nosaltres ens hem hagut més de treballar.
Perquè ens fan de mirall, tal qual.
Per això et dic, clar. Sí, sí. Diu, ara el noi ha crescut. Diu, i no fa gaire un dia que es va entestar a no escoltar raons, és a dir, no escoltar el meu punt de vista, no? Diu, em vaig enfadar tant que vaig perdre el seny i el vaig acusar de ser novament un tros de mula. Ell es va sobresaltar i va estar un moment en silenci. Això és el que penses de mi? Va preguntar. Diu, bé, mira, vaig començar avergonyida. Diu, no t'amoïnis, mama, va dir amablement. Gràcies a tu, jo ja no penso això de mi. Brutal.
És brutal aquest final.
És brutal,
eh?
Aquest final és brutal.
Per tant, no? Fins i tot que l'etiqueta segueix en allà i de tant en tant se'ns escapa una mica aquest impacte, no? Que va tenint, sí. Doncs, a insistir, doncs, amb esforçar-nos, no? I contrarrestar aquestes etiquetes en tantes ocasions com sigui possible, no?
Doncs sí, m'ha agradat molt això de poder trobar un exemple pràctic de cada tècnica.
Sí, sí, i com aquesta, doncs, anirem explorant d'altres, doncs, referent al càstig, allò, alternatives al càstig, a com deixar, doncs, que expressin els seus sentiments i un munt d'altres, doncs, que...
Fem un recordatori de les tècniques per contrarrestar etiquetes, així, per sistematitzar-les, perquè el xulo d'això és intentar sistematitzar-ho.
Sí, i ara que d'alguna manera les hem vist amb un exemple, segurament, doncs, sonaran...
Llavors un altre... Sona millor.
Sona millor. Per tant, 6 tècniques de com podem alliberar a un fill d'aquestes etiquetes i aquests encasellaments. La primera que hem dit, la de buscar oportunitats per mostrar-li una imatge nova de si mateix. Per tant, insistir en situacions on no estan reforçant l'etiqueta, sinó una altra.
Buscar oportunitats.
Posar-lo en situacions en què es pugui veure d'una altra manera. Per tant, crear aquelles situacions en les que el comportament és contrari al de l'etiqueta.
Clar, primer les busques, després provocar-ho una mica també, no?
Exactament.
Buscar i provocar.
La tercera, intentar que senti, que ho senti quan diem alguna cosa favorable sobre ell a una altra persona.
Vale, allò que diem que no s'ha de fer mai de parlar dels fills, en negatiu no, però en positiu.
Sí. Buscar la manera que ho sentin. I exemplificar després nosaltres mateixos el comportament que estem buscant amb l'altre. Uh-huh. Què més?
Sí.
Ser la memòria viva dels seus moments més inspirats. I per tant, recordar-li moments on les coses s'han fet bé, han anat molt bé, perquè allò...
Això seria com carregar, com el carregador.
Exacte, i fer-lo adonar de totes les vegades que les coses s'han fet bé i han anat bé. I al final... Quan actuï d'acord amb l'antiga etiqueta, és a dir, quan tornem una miqueta en aquella casella zero, doncs explicar-li tranquil·lament com ens fa sentir, què és el que esperem i d'alguna manera, humanament, doncs demanar-li... És a dir, que sigui conscient, no?, de què és el que genera una determinada actitud que no canviï, no?
Molt bé. Doncs fins aquí, ha estat molt interessant. Avui ens acomiadem novament amb una cançó, amb una cançó de la Bjork, que ens parla de la seva filla. La seva filla em sembla que es deia Isadora, i és una cançó que simplement explica com la fa de feliç la seva filla.
Caram.
Doncs us deixem amb la Bjork. Gràcies, Laia, per portar el llibre.
I altres dies que ens inspirarà.
I tant. Vinga.
Bon vespre a tothom.
Bona nit. Yet another end that finds
Rosemary, and this tea I have to his mouth.